Va de llibres, un programa realitzat per la Biblioteca Margarida de Montferrat i que fa un repàs a les darreres novetats literàries, així com recomanacions de llibres per diferents edats i un repàs a les diferents activitats que realitzen. Salutacions des del Va de Llibres, el programa de la Biblioteca Margarida de Montferrat que vol apropar-vos una mica més als serveis que oferim, presentant-vos algunes recomanacions de música, cinema i llibres, tant adreçats a públic infantil i juvenil com a adults, a banda de repassar les activitats que hem programat per als propers dies.
En el programa d'avui us farem dues recomanacions literàries adreçades a públic adult. En l'apartat de ficció, us volem recomanar la novel·la El pes de la neu, de l'escriptor quebequès Christian Guepoliquen.
En la secció de literatura juvenil, us proposem la lectura del darrer Premi EDB de literatura juvenil, L'efecte Frankenstein, de l'escriptora Èlia Barceló.
En l'apartat de no ficció, el llibre Vincles ferotges i la dona singular i la ciutat, de l'escriptora novaiorquesa Vivian Gornick.
Per a públic infantil, aquest mes de febrer us presentem el còmic Els calçotets del llop, elàstics i fantàstics, de Wilfried Lupano.
Una altra de les seccions del Va de Llibres és la destinada al cinema. I en el programa d'avui us volem recomanar la pel·lícula El insulto, del director libanès Ziad Duairi.
En l'apartat de música, gaudirem de l'estil brasiler per excel·lència, la bossa nova, amb el disc recopilatori 50 anys de bossa nova, 1958-2008.
En la secció de l'entrevista, avui parlarem amb el periodista i escriptor David Marín sobre la seva darrera novel·la d'intriga, Appletown.
Abans d'acabar el programa, us farem un recordatori de les activitats que hem programat des de la biblioteca per als propers dies.
Va de llibres.
Aquest mes de febrer us volem recomanar la novel·la El pes de la neu, de l'escriptor quebequès, nascut l'any 1982, Christian Guepoliquen. En una regió boscosa i remota, que ha quedat aïllada per una apagada elèctrica general i un hivern d'intenses nevades, un jove recupera d'un greu accident de trànsit. La seva vida ha quedat a càrrec d'en Matías, un home taciturn que accepta tenir cura d'ell a canvi d'avituallament i la promesa d'una plaça al primer comboi que amb l'arribada de la primavera sortirà cap a la ciutat, on l'espera la seva dona malalta. Retinguts per l'hivern implacable, hauran d'afrontar junts el fred i l'avorriment, mentre la seva relació es mou entre la desconfiança i la necessitat que tenen l'un de l'altre per sobreviure. El pes de la neu és una exploració hipnòtica sobre l'aïllament i la privació, un relat incisiu i un himne a la resiliència que pren forma de thriller psicològic. L'autor ha escrit una novel·la premonitòria en què una natura revolta posa a prova la relació entre la voluntat de l'home i la força dels elements. El pes de la neu és una novel·la editada per Periscopi i la podeu comprar per 18,50 € o bé agafar-la en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
Els lectors més joves també tenen el seu espai al Va de Llibres i aquest mes de febrer us volem parlar del llibre L'efecte Frankenstein, de l'escriptora valenciana Èlia Barceló, que va obtenir el Premi EDB de Literatura Juvenil 2019. Com si es tractés d'Alícia caient pel cau, Nora viatja fins a la fi del segle XVIII. Allí haurà de disfressar-se d'home i també de senyoreta, adaptar-se a les vestimentes i els costums de l'època per ajudar el seu amic Max a solucionar el problema amb la criatura que el seu irresponsable amic Víctor ha creat i abandonat al seu laboratori. L'efecte Frankenstein obre un eix de diàleg entre dues èpoques i ens fa reflexionar sobre la desigualtat de gènere, tant a nivell professional com social. Així mateix, com en l'obra de Shelley, també reitera l'obligació moral de complir amb les responsabilitats i conseqüències de les nostres accions. Un homenatge a Frankenstein i una lliçó d'història. Una novel·la que reflexiona sobre la igualtat entre sexes i classes. L'efecte Frankenstein és el darrer premi EDB de literatura juvenil i s'inscriu en els diversos homenatges apareguts des del 2018 en motiu del 200 aniversari de l'obra de Mary Shelley. L'efecte Frankenstein d'Èlia Barceló està editat per EDB i el podeu comprar per 10,50 € o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
En l'apartat de no ficció del programa d'avui, us volem recomanar el llibre Vincles ferotges i la dona singular i la ciutat, de l'escriptora nascuda a Nova York l'any 1935, Vivian Gornick. Vivian Gornick és una de les veus més lúcides de la crítica i l'assaig contemporani i una de les memorialistes més commovedores dels nostres temps. En aquest volum, que avui us recomanem, s'apleguen els seus dos esplèndids llibres de memòries. Vincles ferotges, publicat l'any 1987, és un dels testimonis més coratjosos i inspiradors sobre els lligams familiars que s'han escrit mai. Construït a partir de converses, records i discussions entre Gornick i la seva mare, mentre passegen per Nova York, que també té un paper importantíssim en tot el llibre. Gairebé 30 anys més tard, el 2015, retrobem Gornick a La dona singular i la ciutat, una oda a l'amistat, a l'amor i a la vida urbana, teixida a la manera d'un collage narratiu que inclou converses sobre les relacions humanes, reflexions sobre feminisme i el fet de ser dona, soltera i sense fills, i sobre l'evolució de l'amistat al llarg dels segles. Aquests dos llibres ens descobreixen la veu implacable, sensible, crítica, vulnerable, tenaç, desacomplexada i ferotgement independent d'una dona. Vivian Gornick, que al llarg de la vida ha viscut i ha afrontat els seus conflictes en una recerca única i innegociable, el coneixement i la consciència d'ella mateixa. Vincles ferotges i la dona singular i la ciutat, de Vivian Gornick, ha estat editat per l'altre editorial i el podeu comprar per 20,95 € o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
La proposta de la secció infantil de la biblioteca d'aquest mes és un còmic molt divertit, Els calçotets del llop, elàstics i fantàstics, de Wilfrid Lupano. El bosc està en plena ebullició. Aviat començarà la cursa ràpid i furiós. Tot i així, sembla que hi ha algú que no està tan content com la resta. Tots els cartells de la carrera estan destrossats. Quin és el responsable? Si a tothom li agrada la cursa. El llop que porta calçotets comença a investigar i descobreix que l'autor de les destrosses no és la bèstia ferotge que tothom ha imaginat. Wilfrid Lupano és un dels guionistes de còmic més importants del mercat francès i l'acompanyen en aquesta obra Mayana Itoiz, una de les grans il·lustradores de llibres infantils juvenils del mercat francès, i Paul Cauet, un dibuixant i colorista de còmic que, després de l'èxit en el mercat adult amb els seus còmics, han decidit traslladar el seu talent conjuntament a l'àlbum infantil. Els calçotets del llop, elàstics i fantàstics, és el tercer volum de les històries del llop més famós del món del còmic. Està editat per Astronave i el podeu comprar per 13,95 € o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
Pel que fa al cinema, en aquesta ocasió, us volem recomanar la pel·lícula El insulto, del director libanès Zaid Duairi. Tony, un cristià libanès, està regant les plantes del seu balcó. Una mica d'aigua cau accidentalment a sobre de Yasser, palestí i encarregat d'obra. I llavors esclata una baralla. Yasser, molt enfadat, insulta a Tony. Aquest, ferit en el seu orgull, decideix portar l'assumpte als tribunals. i així comença un llarg procés que tindrà una dimensió nacional, enfrontant palestins i cristians libanesos.
¡Eres un capullo de mierda!
Se lo advierto, más vale que se disculpe. O le demandaré a él y a su empresa.
El canalón es ilegal. Él solo hacía su trabajo.
¡Que los palestinos funden su propio estado! ¡Que se unan a Jordania o que huyan a Irán!
Con tal de que no se queden aquí.
No soy el criado de nadie.
Lo único que quería era una disculpa.
No estamos juzgando ideas ni sueños, estamos juzgando palabras.
Estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. ¿Es eso delito?
Se trata de la verdad.
¿Qué verdad es esa? Yasser Salemi también reaccionó a palabras que iban dirigidas contra su identidad. Es algo normal. Es inevitable. Es la naturaleza humana.
Vivimos en el mismo país. Somos hermanos.
No lo somos. No es verdad.
Me pregunto si es posible alguna vez resolver una disputa de manera respetuosa y pensar que una disculpa no es un signo de debilidad, sino de decencia.
Nominada a l'Oscar a la millor pel·lícula estrangera i millor actor a Venècia, El insulto és un drama minimalista que des d'un desafortunat insult ens parla de la crisi entre el Líban i Israel. Un insult, aleshores, és l'inici d'un enorme conflicte que arriba a convertir-se en un cas nacional que reobrirà velles ferides. Un xoc entre diferents cultures i religions que només la tolerància podrà resoldre. Si us interessa aquesta pel·lícula, la trobareu disponible a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
Brasil, meu Brasil, brasileiro, mulato, prisioneiro.
Aquest mes de febrer ens volem apropar a la Bossa Nova i per aquest motiu us recomanem el disc 50 anys de Bossa Nova, 1958-2008. Un disc que, com ja sabeu, podeu agafar en préstec a la biblioteca. La bossa nova és un tipus de música ballable originària del Brasil i caracteritzada per un ritme molt marcat. Derivada de la samba i amb una forta influència del jazz, neix als barris de classe mitjana de Rio de Janeiro, al principi dels anys 50, i es popularitza durant els 70. És, per tant, un ball d'origen urbà. João Gilberto, Tom Jobim i Vinícius de Moraes són considerats els pares de la bossa nova i la cançó Garota de Ipanema és per a molts un veritable himne al Brasil. El disc que avui us recomanem, 50 anys de bossa nova, és un recull on podreu trobar algunes de les millors cançons d'aquest estil musical i escoltar els seus màxims representants, com per exemple Sergio Mendes, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, João Gilberto, Caetano Veloso, Gal Costa, Toquinho, Stan Getz o Astro Gilberto, entre molts d'altres. Us deixem escoltar un fragment de la cançó Desafinado, de Tom Jobim, Stan Getz i João Gilberto.
Si você disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento de antimusical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex. Revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração.
En llibres.
Doncs avui, en la secció de l'entrevista, ens acompanya el David Marín. Ell, a banda d'escriptor, doncs és periodista i col·labora habitualment en diversos mitjans de comunicació i, a més, també es dedica a la docència i crec que darrerament en molta més dedicació que fa un temps. Bé, farem una repassada de les seves obres. Ell ha escrit diverses novel·les que, per cert, les podeu trobar totes a la biblioteca, que són Mala Lluna, Ciutat Fantasma i Purgatori, que amb aquesta darrera justament va guanyar el Premi Crims de Tinta l'any 2019. I també ha publicat relats en diferents reculls de gènere negre en català, com Assassins de Ponent, Barcelona Viatge a la Perifèria Criminal i Política Criminal. I, a més també, la novel·la amb en Pau Jubillà, Primàries de Sang, i també amb l'escriptora Marta Loss, Amics de Sexe, un recull de relats eròtics. I res, tot just sortida del forn, doncs en David també acaba de publicar nova novel·la, es titula Appletown, i per això doncs l'hem convidat avui al nostre programa. Hola, David, benvingut, moltes gràcies per acceptar la invitació de la biblioteca.
Hola, Eva, moltes gràcies.
I és un plaer comptar amb tu avui al nostre humil programa Va de Llibres. Però mira, abans de parlar d'Appletown, m'agradaria saber una mica d'on sorgeix aquesta necessitat d'escriure novel·les, perquè suposo que t'han preguntat molts cops com et planifiques la creació d'una novel·la, que si les famoses escaletes, que si els personatges, que si abans de començar a escriure ja saps més o menys com acabarà la història, bé, que si el títol, bé, en fi, tot això que crec que t'ho hauran preguntat moltes vegades. A mi m'agradaria més saber, doncs això, com sorgeix aquest clic de dir, ostres, em poso a escriure novel·les, perquè t'adones que vols ser escriptor, que vols que es publiquin allò que escrius i que, per tant, vols que la gent llegeixi. D'on surt aquesta crida de la natura, diríem?
Ostres, sí. No sé, jo crec que ve de molt lluny. Ve de quan de petit m'agradava molt doncs, llegir històries i a vegades no em deixaven fer-ho a la nit i ho havia de fer d'amagat amb allò amb la llum, allò que no es notés que estava llegint. I sempre m'ha agradat molt. Jo recordo pues, això, que aprendre a llegir amb els còmics dels tebeos, del Mortadelo, etc. I passar-m'ho bé, després passar els llibres aquests de los cinco, dels cinc,
sí,
que em va entusiasmar. Després, bueno, sempre tenia històries, llibres, allò al voltant meu que em cridaven i que a mi m'encantaven aquestes històries. I hi ha un moment també la infantesa o preadolescència, que vaig fer el clic de dir, jo crec que a mi m'agradaria fer això, a mi m'agradaria inventar, crear aquestes històries que m'agradaven tant i ser l'amo i senyor d'aquell món, d'aquell univers que apareixia, no? I ho vaig provar sempre, doncs, fent imitació del que llegies, doncs, doncs feies una mica històries semblants i m'agradava. Llavors un dia allà al col·le em van donar un premi per un dia allà una tonteria d'un relat que, bueno, clar, com que llegia bastant, doncs, bueno, doncs al final el que quedava era bastant digne, m'imagino, o llegible, com a mínim, però bueno, i això ja em va esperar, mira, jo de gran, allò, a veure si puc fer...
O sigui, escriptor. Que la cosa ja ve de molt lluny, ja vas començar a escriure...
Però bueno, però amb la maduresa i amb una mica d'intel·ligència podríem dir, bueno, però per què? Vull dir, no cal, no, que ho facis, però
igual no segueixo fent aquesta cosa, no? Ho, per què?
Sí, per què? I llavors això és que jo crec que no ha canviat gaire aquesta necessitat, almenys jo ho visc així, de jugar, d'inventar, de construir un món, un univers absolutament diferent, que si ho paro a analitzar una mica més a fons, en el fons el que fem quan escrivim i quan llegim és analitzar, estudiar, endinsar-nos en l'ànima humana, en alguna essència humana, a través d'aquests personatges que mentre llegim estan vius, no? És, quan llegim allò és real,
sí,
no?
Sí.
I llavors aquelles persones, aquells personatges que estan allà ens serveixen per explicar coses essencials de la part humana. Jo crec que una bona novel·la, un bon llibre, aconsegueix això, explicar-nos alguna cosa de nosaltres mateixos.
O sigui que realment la literatura té una utilitat, perquè no sé, ara recordo Isabel Clara Simó que deia que la literatura no és una cosa útil, que bueno, si vols, ho deia d'una manera així, que si vols alguna cosa útil has d'anar a la ferreteria, no? Sí. Realment comparteixes alguna utilitat?
Suposo que, no sé, ho devia dir també una botada, però a veure, que clar, de raó, és veritat. Vull dir, ostres, en lloc d'escriure mentides, perquè un llibre, una ficció, és una mentida, no? És algo que no és real, perquè ho fas? Que qui guanya amb això, no? Però...
No ens ajuden a pensar, en certa però, manera, clar, pel que deies, no? Que
però, sí,
al final és una còpia, potser, de la realitat.
Sí, però ens ajuden a pensar i a reflexionar, bueno, reflexionar o simplement a entretenir-nos, però mentre entretenim, en el fons estem visquent vides, històries, i coneixem persones i empatitzem i coneixem la humanitat una mica més. Jo crec que, a veure, no serveix per produir, no, beneficis, evidentment, perquè el món editorial és com està, ni serveix per allò, arreglar la canonada de l'aigua de casa que no va bé, perquè, bueno, com a molt un llibre et pot servir per aquella taula que va coixa, la pots posar
això
recta,
sí.
Això sí. Vull dir, hem trobat una utilitat física evident, no? Però en el fons, suposo que els llibres, explicar-nos històries en forma de llibre o a vegades en forma de sèries de televisió o de pel·lícules, és una necessitat humana quasi bàsica, no?
Doncs sí. Doncs vinga, va, parlem de l'Appletown, que és aquesta, la teva darrera novel·la publicada per Pagès Editors. Què hi trobarà el lector d'Appletown? Crec que en aquesta ocasió ens traslladem a Nova York, coneixerem un nou detectiu, que és el Johnny Pellegrí, i gàngsters amb accent lleidatà. Escolta, explica'ns tota aquesta mescla, què hi trobarem?
Bueno, és una història que és una mica estranya, jo ho entenc, no... Jo, quan escric, pues, també intento divertir-me, no? Llavors em va fer gràcia un dia la idea d'un barri habitat per lleidatans a Nova York. És a dir, igual que Little Italy, no? El barri dels mafiosos italians, o Chinatown, i per què no?
Lleidatans.
Appletown, no? Que, la poma, no? De Lleida. Doncs Appletown. I amb els seus bars foscos, on se fan negocis clandestins, no? De restaurants de cargols, de coca de recapte, no? Que allò, en lloc de pizzas, no? O jo que sé, o la Plec Day, no? El gran dia de la comunitat lleidatana de Nova York. Vull dir, me'n vaig inventar un barri, això, creat al segle XIX, per milers i milers de lleidatans que van haver de fugir de les terres de Ponent per la sequera, van fugir, van agafar vaixells, van anar a Amèrica, van establir-se a Nova York, però molts van anar allò a conquerir Amèrica, no? Ohio, tal, la comunitat lleidatana, no? Com els irlandesos, com els italians, però lleidatans, no? Llavors, uns quants es van quedar en una illa de Manhattan, allò convertida en això, en el gueto dels lleidatans, on hi havia, pues, això, tallers clandestins de caliquenyos, de ratafia, ateneus, on es cantava, es barrejava el jazz amb els garrotins, etc. I que això, doncs, bueno, amb la llei seca, doncs, van aparèixer les màfies, els gàngsters, i tenim un barri, doncs, això, que a dia d'avui, doncs, bueno, conserva això, el seu esperit lleidamericà, amb dos clans rivals mafiosos enfrontats, els Torra i els Vidal, i un pobre home, un pobre noi, un pobre detectiu, una mica que va venir d'un poble de Virgínia i va acabar per Nova York, i ell havia estat a Pell Town, però va haver de fugir per l'atmosfera enrarida del barri, però, clar, va rebre al final una oferta que no va poder rebutjar de treballar pels clans mafiosos aquests, no? I, bueno, aquest plantejament a mi em feia gràcia.
Home, no li falta ironia a tot plegat.
Sí, se'm va ocórrer quan estava... Jo soc de Barcelona, el 2008 vaig venir a Lleida, i el 2009 se'm va ocórrer això. Jo estava descobrint Lleida, estava descobrint les Terres de Ponent, i...
O sigui, que aquesta idea ja la tens.
Sí, ja fa uns quants anys.
Recobant.
Sí, i se'm va ocórrer això, i vam pensar, això ha de ser... O sigui, perquè també posar la realitat amb un mirall distorsionat, com és això, imaginar-nos Lleida o Ponent convertida en una mena de barri de Nova York, doncs per què no, no? Pot ser divertit i a la vegada, potser, no sé, és una manera de... Ostres, d'aquest descobriment que jo estava fent a nivell personal d'aquest nou lloc, que al final he fet meu, no? Doncs posar-lo en allà és, bueno, és entre divertit, però a la vegada és com un aprenentatge o un homenatge amb aquesta ciutat i aquestes terres, no? Per dir-ho així, en plan una mica solemne, val? Però, bueno, és això. Sobretot, bueno, per entretenir-me, divertir-me i també per, bueno, per posar Lleida davant del mirall.
Doncs sí, fantàstic. Sí. O sigui que estem davant d'una novel·la negra, sí? És el teu gènere, potser, que més has escrit fins al moment, almenys.
Sí, sí, sí.
Podem considerar que és un... Té ingredients del gènere clàssic, negre, o...
Bueno, sí, té ingredients, però...
Bueno, amb tota aquesta ironia, clar, i aquesta, exacte, conya que li poses, no?
És com una paròdia, no? És transformar el gènere negre clàssic, aquest gènere de Hammett, de... No, aquest negre dels anys 20, dels mestres de la novel·la negra americana, dels detectius aquests cínics, obscurs, aquell ambient, no, de violència de les grans ciutats, convertir-ho una mica en paròdia, no? I seguir les regles del gènere però aplicant-les a una situació absurda o estranya, no? Que és aquesta dels lleidatans.
Home, tu, en certa manera, també les fas una mica a les Amèriques, no? Perquè les altres obres estan ambientades més a les Terres de Ponent, i en aquesta ocasió trasllades els lleidatans a Nova York. No sé si perquè ho requeria la trama o per algun motiu en especial.
Sí, perquè, si és veritat, fins ara sempre havia escrit, sobretot centrat aquí a Balaguer, la Noguera, amb el Sergi Enrull, i...
Que l'esperem, també, el Sergi Enrull, a banda de... Estem molt contents de conèixer el Johnny Pellegrià, però Sergi Enrull també l'esperem,
Té algun cas entre mans, però va al seu ritme, pobre home. A veure, és un detectiu bon vivant, que també li agrada fer les coses amb calma.
Okay.
Però sí, alguna cosa farà, espero.
Molt bé, molt bé.
Sí, no, això, clar, jo sempre... Bueno, clar, si tu m'agrada situar les novel·les en llocs reconeguts, reconeixibles... Per mi mateix, no? Perquè sempre ancorar una història en un lloc, de fet totes les històries ho són, no? I doncs per què m'he d'anar a no sé on si ja estic aquí a Lleida, a Balaguer? Però aquí, en aquest cas, doncs, bueno, vaig voler introduir aquesta mena de joc, de miralls, no? De posar Nova York i aquesta novel·la negra clàssica americana em ponent com a rerefons. Però bueno, és una novel·la que té, en el fons... També surt Lleida, també surt Ponent, també surt Balaguer, de fet, hi ha alguna escena de Balaguer, perquè es mouen com en dos plans de realitat aquesta història. Hi ha, per una banda, el barri dels lleidatans de Nova York, Appletown, i de l'altra hi ha una història en paral·lel que té lloc aquí, val? Que a Lleida, pues, bueno, hi ha un cadàver al Canal Segarra Garrigues, un periodista una mica pelacanyes, pobre de comarques, que ha de dedicar-se a que es dedica una mica a seguir aquell cas, i que es troba en paral·lel amb una misteriosa poetessa del grup dels Irrefrenables, val? Que és una altra paròdia també de coses que hem tingut en el món literari català. I bé, llavors aquestes dues històries estan en un nivell, diguéssim, de realitat que sembla aparentment diferent, no? Vull dir, què és real i què no és. A mi m'agrada jugar amb aquesta ambigüitat durant la història, no? No sé si has llegit o Paul Auster o els lectors, els que ens escolten, la trilogia de Nova York.
Sí.
Per mi és un llibre molt...
Sí, bueno, que l'he llegit.
Per mi és un llibre clau, que l'he llegit no sé quantes vegades, i jo crec que això agafa una mica això, no? Aquest esperit de aparentment novel·la negra clàssica de detectius, però que en el fons és com una reflexió sobre la identitat, sobre la literatura, literatura dintre de la literatura, que a mi m'encanta, no? Llavors, clar, no sé si hauré arribat al nivell, espero,
segurament,
però sí que està molt influït per això, per si, allò, per fer-te una idea del lloc aquest de realitats estranyes que hi he volgut posar.
Doncs escoltant-te ens entren unes ganes terribles de llegir Appletown. Espero que els nostres oients també. De fet, tenim la novel·la al nostre davant i la fotografia de la portada, que res, que ja la descobrireu vosaltres.
Ah, és un gran encert de pagès. Jo quan la vaig veure vaig riure tant.
És també molt divertida, en certa manera, té aquest joc que ens explicaves una mica. Tindrem presentació d'Appletown a Balaguer? Podrem escoltar-te de nou en alguna presentació?
Segur, però no tinc la data.
Encara
però
no tenim data, doncs estarem atents.
Visc aquí i és el primer el que m'agradaria fer.
Bueno, és que val a dir que és molt recent la novel·la.
Sí.
Està sortit a finals del mes de gener, no crec.
Setmana passada o l'altra.
Sí, que fa molt poquet que està. Doncs esperarem amb ganes aquesta presentació. També m'agradaria saber la teva opinió, perquè sempre t'has mogut molt amb el gènere negre. Doncs com veus el panorama del gènere negre català, si creus que gaudeixes de bona salut? A la biblioteca és un gènere que té molts lectors i que cada cop crec que el català i també a banda lleidatà, no? Hi ha molts escriptors, perquè ja et podem considerar mig lleidatà també. Doncs us hi dediqueu molt, no? Té força bona salut, o almenys això és la meva percepció. No sé si la teva també ho és.
Sí, sí, jo crec que està vivint uns anys molt, molt bons, molt, molt fructífers. Hi ha molts autors i autores, algunes molt bones i molt bons, i especialment a la perifèria, és a dir, a València, Mallorca, a Lleida, no pas per jo, sinó al revés, per la Montse Sant Juan, el Melero, que és un policia que treballa aquí a Pons i que és escriptor i em fa unes novel·les fantàstiques. Hi ha moltes, darrers 5-10 anys hi ha hagut un boom molt especial de novel·la negra en català, i a més feta no des de Barcelona com era tradicional o amb escenaris barcelonins, sinó molt escampant-se per tot el territori, perdó per dir territori, per tot el país, per tot, no?
Bueno.
Per tot el... per tota la zona, no? I està bé perquè ha tret una mica de l'oblit, doncs això, escenaris com ara això, la Noguera, o Lleida Ciutat, o les Terres de l'Ebre...
Sí, dona la sensació que no pot passar mai res, no? Passar...
En la vida real passa...
Moltíssimes coses.
Sí, sí, i en la ficció pues, pot passar el que et doni la gana, no? Doncs pues, per què no? Clar que sí. No ens agraden històries allà de Suècia, de Noruega, de no sé, on que no hi hem estat
cert,
mai...
Cert, 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 pues, que quasi no sabem ni pronunciar els noms.
Exacte, doncs pues aquí també passen coses...
Si ens haguessis de recomanar algun escriptor del gènere negre, o quins són els teus referents, o algun escriptor imprescindible per a tu, quin en recomanaries?
Del gènere negre et recomanaria la francesa Fred Vargas, que és brutal. A mi m'encanta. I la vaig descobrir una mica de casualitat, que estava, jo havia començat a escriure la meva Mala Lluna, la primera novel·la, la vaig fer a través d'un curs d'escriptura que es feia, jo estava d'alumne, i una companya em va dir, ah, pues si vols fer coses d'aquestes de polis i cacos i això, mira't aquesta, la Fred Vargas. I, ostres, i és una...
atrapar.
Em va atrapar, però tant que ara, cada cop que treu alguna cosa, jo he d'anar corrents a llegir-ho. És una dona que escriu històries en les quals hi ha un investigador molt particular, que és molt mediterrani, un tio, és del Pirineu, però viu a París, l'Adamsberg, i és un personatge molt especial, no? Que és molt per intuïcions, tot el contrari del que hauria de ser els fonaments clàssics de la novel·la policial, que és allò racional, un tio intel·ligent, no sé què, que va, no? És un tio una mala perduda total, i és molt divertit. I a la vegada que les històries bueno, són hipnòtiques, perquè barreja elements del fantàstic, que bé, són històries policials realistes, però te barreja, no, jo, llegendes franceses o del nord de França o del Pirineu o de no sé què. Et barreja també qüestions personals, íntimes, humanes, profundes, molt, molt, molt ben posades, que dius, ostres, no? Aquesta història m'està arribant, no? I per mi és una mestra, és una mestra.
Doncs escolta, prenem nota de la teva
Fred Vargas
recomanació, Fred Vargas.
Sí.
Bé, ets un incansable. Ara hem fet a l'inici del programa un repàs de tot allò que has publicat i en res, en 5 anys has publicat un munt de coses i has col·laborat en alguns reculls. Per tant, estic seguríssima que estàs treballant en alguna cosa, tot i que Appletown acaba de ser publicat, però jo crec que deus estar treballant en nous projectes. Ens pots avançar alguna cosa, David? És top secret?
No,
o...
no, és, no, top secret.
O segurament que el teu calaix d'escriptori està farcit de projectes.
Fins ara sempre he tingut alguna cosa entre mans i ara el que tinc és... Se'n va del gènere negre, ja no és policial ni de crims, sinó que estic fent una novel·la que va de... Sobretot és un dilema moral, no? Un dilema moral que té un professor universitari que està arribant a la maduresa, que ha tingut sempre una vida molt correcta, molt racional, no? Un profe de sociologia, allò, molt endreçat, no? En tot, a la família, a la filla, i que ha de decidir sobre un company de feina que ha tingut una relació amb una alumna, i clar, i això èticament a la universitat, doncs, bueno, han de... I ell té, com diguéssim, bueno, l'última paraula, perquè bueno, es troba en una comissió d'aquestes de decidir coses d'aquestes. I, en paral·lel, doncs, mentre ell ha de prendre aquesta decisió, li comencen a ell a passar també coses a la seva vida una mica estranyes. I hasta aquí puedo leer,
oh,
no?
Oh, Déu-n'hi-do!
I llavors, bueno, sí, estic allò...
Déu-n'hi-do, això ja està molt més que embastat, eh? Això ja, bueno, ja està tenint molt cosa.
Ara, si no vigiles, te començaria... És que, clar, quan
no,
estàs...
No, fins aquí podem llegir, diria.
Clar, entres molt en la història i, no, i la tens al cap contínuament, quasi, no? És una mica estrany, però és com si t'estigués passant tota l'estona.
Bé, doncs ens esperarem aquest nou projecte, però mentrestant, doncs, recomanar-vos Appletown, felicitar-te per aquesta nova novel·la, continua escrivint perquè ho fas molt bé i ens entretens.
Gràcies.
Molt a aquells que no en sabem, però que ens agrada molt de llegir, no sabem escriure, però ens agrada llegir, i gràcies a escriptors com tu, doncs, ho podem fer. I doncs us recomanem a tots vosaltres Appletown, la nova novel·la negra amb també lleidatans de per mig, editada per Pagès Editors, i moltes gràcies, David, per haver vingut al Va de Llibres, i com sempre estarem pendents de tots els teus moviments literaris.
Moltes gràcies, Eva, ha estat un plaer.
Gràcies.
Va de Llibres.
Pel que fa al calendari d'activitats programades des de la biblioteca, aquest mes de febrer ja sabeu que és el mes de biblioteques amb D.O. i per això us proposem una sèrie d'activitats al voltant del món dels llibres i del vi.
Precisament, avui dimarts, dia 18 de febrer, a les 6 de la tarda, tenim la primera de les activitats. Es tracta de l'espectacle de titelles per a públic familiar, El millor vi, a càrrec de l'invisible Titelles.
Demà dimecres, dia 19, a les 8 del vespre, Sandra Rossi ens presenta el seu darrer espectacle per a públic adult, Los Jardines de Dionisio, acompanyat d'una degustació de vi del monestir de les Avellanes.
Dilluns, dia 24, a les 8 del vespre, és el torn d'una activitat més íntima. A les dones ens agrada més suau? Vi entre amigues. Un tast de vi i lectures comentades amb acompanyament de temes musicals adreçat a un grup de 15 dones. L'activitat ja té totes les places cobertes.
I la darrera de les activitats de Biblioteques amb D.O. tindrà lloc el dimecres 26 de febrer a les 8 del vespre. L'escriptor i periodista Martí Gironell i el saxofonista Pep Poblet ens presenten l'espectacle Més enllà de la força d'un destí. Un maridatge entre literatura i música amb el fil argumental de la novel·la La força d'un destí, de Martí Gironell.
Després d'aquestes activitats de lletres i vins, el mes de març el començam amb l'activitat per a públic adult, taller de lectura en veu alta, a càrrec de Jordi Vidal. Serà el dimarts, dia 3 de març, a les 8 del vespre, i les places són limitades prèvia inscripció a la biblioteca.
En el marc del projecte Educar i Família, dissabte 7 de març a les 11 del matí, a la sala d'actes del Casal Cívic tindrà lloc l'espectacle Sons de Colors, a càrrec de la Botzina, adreçat a nadons d'un a tres anys. Les places són limitades prèvia inscripció a la biblioteca.
Si voleu més informació d'aquestes activitats, podeu consultar el web biblioteca.balaguer.cat.
I fins aquí el Va de Llibres d'aquest mes de febrer. Us esperem el proper mes amb nous continguts. Abans d'acomiadar-nos, però, us deixem amb una cançó. Dernier Danse, de la cantant i compositora francesa Indila.
Ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.
Je danse. Va de llibres, un programa realitzat per la Biblioteca Margarida de Montferrat i que fa un repàs a les darreres novetats literàries, així com recomanacions de llibres per diferents edats i un repàs a les diferents activitats que realitzen.